passa aquí?
Hola, Paco, com anem?
Doncs aquí estem aguantant pel retiro.
Molt bé.
Fent unes croquetes de callos.
Croquetes de callos. Fa dies que me les intentes encolomar i ja et vaig dir que no em venen de gust.
Nois, vols callos o no, tu?
No.
No te'n vas al carrer, eh? No
pesat, paròs, que és, aquí. Per favor, aquí en Paco. Hola, Canut, com estàs?
Què tal? Sembla Paco Vinagre, eh?
De veritat, eh? Té aquest caràcter tan amarg.
Oh, escolta'm, no sé a qui em recorda.
No ho sé. Eh? Com estàs, Canut?
Bé, doncs, mira, escolta'm, amb ganes de que arribi a les 9 de la nit i poder veure aquest partit del Barça amb el Leganés,
sí.
I doncs veure si el Barça, diguem-ne, no es deixa sorprendre com va passar amb les Palmes.
Ara. Eh? Que no passi... Jo crec que el Barça està avisat del partit que va jugar contra les Palmes i avui contra un equip que no és gran, que és a la part baixa, doncs no pot desaprofitar la grandíssima ocasió que li ha posat en safata al Madrid.
Escolta una cosa, et donaré una sorpresa.
A veure.
Aviam si l'endevines.
Digue'm.
Amb qui vaig estar dinant divendres passat?
Home, a veure, tenint en compte la nòmina d'amics que tens, mítics, no sé, m'encumen.
No, m'encumen vaig estar el dijous.
Molt bé.
No.
Amb qui vas estar dinant que no posa el Koeman? No ho sé, no tinc ni idea.
Don Alejandro García Reneses.
Aito. L'Aito, home, l'Aito.
Sí, senyor.
Però escolta'm una cosa, ara estic pensant, tu no tenies una relació una mica, diguem-ne, tempestuosa, per dir-ho finament, amb Aito García Reneses?
Durant molt de temps vam ser enemics públics número 1.
Ah, enemics, fins i tot, diries?
Sí, bueno, enemics en el bon sentit, no en el mal sentit de la paraula, però vam tenir un enfrontament molt prolongat d'anys, sobretot perquè el detonant va ser les maneres i les formes amb què Solozábal se'l va fer fora del Barça, no?
Ah, i tu vas, diguem-ne, denunciar públicament i això a ell no li va agradar.
Bueno, a mi no em va agradar les maneres com ho van fer i diguem-ne que vaig ser molt crític amb els que la van prendre, que no tan sols va ser Aito, la decisió la van prendre entre Aito, Salvador Alemany i el mateix president del Barça, Josep Lluís Núñez, no? Solozábal havia arribat a un acord de renovació amb el president de la secció, amb Salvador Alemany, però de sobte la tornada d'Aito i la necessitat que tenia l'entrenador del Barça de renovar la plantilla que s'havia envellit, doncs va originar doncs, que com que no s'havia acabat de signar el contracte de Solozábal, doncs que fos el primer d'ensenyar-li la porta sortida a un jugador que havia tingut una conducta exemplar durant els molts anys que va ser jugador del Futbol Club Barcelona, com és el cas de Nacho Solozábal.
Clar, posem-nos en situació que marxés Solozábal en aquell moment. Estem parlant del gran mite en aquell moment del Barça de bàsquet. Era una icona.
Era un jugador doncs, que només et vull explicar una cosa. Solozábal tenia un germà petit que va morir d'un càncer d'ossos. El dia de la seva mort, o del seu enterrament, millor dit, el Barça jugava un partit a la pista del CAI de Saragossa. I Solozábal no va viatjar amb l'expedició de l'equip perquè havia d'enterrar el seu germà, però tan a punt es va fer la cerimònia del funeral del seu germà, el van pujar en un cotxe amb el vicepresident Josep Mussoms i el van portar cap a Saragossa. I ell va arribar amb el partit començat i el Barça anava perdent. I l'entrada de Solozábal va ser un revulsiu tal per l'equip del Barça que va acabar guanyant el partit.
Ostres! Déu-n'hi-do, aquesta no la tenia controlada. Clar, i en aquest context, Solozábal deixa el Barça, tu, diguem-ne que...
Allò va crear una fractura social dins de la secció important, no?
Tu era l'època que tu presentaves el Basquet Mania?
Era l'època del Basquet Mania, sí.
Clar,
sí,
que era aquell programa que feies a TV3, de bàsquet, amb
mític,
informació
mític
diària...
Programa,
i tant, mitiquíssim. Jo era petit i el seguia, el Basquet Mania, amb aquella sintonia tan enganxosa que et quedava al cervell.
Bueno,
Basquet Mania...
La sintonia la va composar doncs, el Carles Segarra, el líder dels Rebeldes.
Mira... Aquesta no la sabia, tampoc. Doncs jo ho seguia moltíssim. És clar, suposo que allò al Basquet Mania vas denunciar una mica aquesta situació i això a l'Aito no li va agradar, eh?
Bueno, ni a l'Aito ni als responsables de la secció i diguem-ne que vam estar durant molt de temps sense dirigir-nos pràcticament la paraula fins que, com es diu en aquests casos, el temps ho cura tot. Vaig tornar, diguem-ne, a parlar amb l'Aito. L'Aito, diguem-ne, no va ser rancuniós en aquest sentit. Em va obrir les portes doncs, de tenir una relació cordial i amb això estem i doncs, aquest divendres vam estar dinant. De fet, et diré una cosa, divendres que ve, que és dia 20 de desembre,
sí.
Aito complirà 78 anys.
78 anys, tot i que ja allunyat de les banquetes, que Déu-n'hi-do el que li ha costat cedir i fer el pas al costat. Ha estat enganxat al bàsquet durant molts i molts anys.
Bueno, però que Aito, primer que és un personatge que no deixa indiferent a ningú. O estàs amb ell o estàs en contra d'ell. Però és un home que va revolucionar el bàsquet a Espanya, no? quan es venia d'un bàsquet molt tradicional on només jugaven 5 jugadors, on pràcticament no es defensava, a Ito, quan va començar com a entrenador a l'elit, que va ser amb 26 anys al Cercle Catòlic de Badalona, que després es diria Cotonificio, doncs va revolucionar el bàsquet amb rotacions, amb canvis, amb defenses superagressives que es van batejar com la defensa del karate press, i que va revolucionar, diguem-ne, la manera de veure el bàsquet i va portar el bàsquet cap a uns conceptes moderns com els que hi ha avui en dia.
I el seu tracte com era? Com era el dia a dia amb ell?
No era fàcil, no era fàcil. Era una persona que tenia un cert rebuscament, però era la manera, diguem-ne, de tenir collats els jugadors, que saps tu que tenen tots un ego molt desenvolupat, i ella doncs volia posar els interessos de l'equip, els personals de cada jugador, jugadors que a més venien viciats de jugar sempre 40 minuts per partit i que no se'ls canvies mai, no? I tot això no va ser fàcil d'entendre ni pels jugadors ni pel públic.
Clar, i la relació amb la premsa, per tant entenc que no era la més fàcil del món.
No, no era fàcil, hi va haver una època fins i tot que no va anar a les rodes de premsa i enviava el seu segon, en Quimet Costa, que atengués els mitjans de comunicació perquè ell, diguem-ne, estava enfrontat amb el mass media.
Escolta, ja acabes dient amb ell, ara estava pensant, ell oficialment encara no ha dit que s'hagi retirat com a entrenador. La seva última experiència va ser la banqueta del Girona, la temporada 2022-2023, però és veritat que oficialment no ho ha dit. Entenem tots no. Que sí. Et va dir alguna cosa, si és que encara es planteja tornar algun dia a entrenar?
No, jo crec que ja va dir que creu que la seva etapa com a entrenador ja havia passat. És veritat que públicament sempre l'Aito reserva una carta amagada.
Pel que pugui passar.
Pel que pugui passar, però ella em va dir que ja no se sent amb els reflexos i, diguem-ne, l'instint que has de tenir per preveure contingències en un partit, i que et dona per tancada. El que sí que es dedica molt és a fer clínics i a treballar amb la gent jove, que ha estat una de les seves parcel·les que sempre ha cuidat més al llarg de la seva carrera.
Escolta, i tu, tants anys que has fet bàsquet, però també futbol, tu et consideres home de futbol o de bàsquet?
Què estimes més, a papà o a mamà?
Vale. Ho dic perquè la gent potser et relaciona molt, òbviament, amb les teves transmissions a TV3, dels partits dels dissabtes de futbol a primera divisió, et relaciona molt amb el Barça, però, escolta'm, és que tu has seguit durant molts i molts anys el bàsquet.
Sí, i tant. I, de fet, jo vaig entrar a TV3 per fer els partits de bàsquet, no? I el bàsquet és un esport que porto molt dins de la sang. Des que tenia 12 anys i un professor meu a la Salle, que es deia Vicente San Juan, em va començar a facilitar entrades per anar a veure els partits del Barça de bàsquet al Palau d'Esports, perquè ell era l'entrenador de l'equip júnior, doncs mantinc una relació molt estreta amb el que és el món del bàsquet. Ara una miqueta ho veig més en la distància, però jo he estat molt, molt vinculat al món del bàsquet.
Per exemple, ara aquest Barça actual, que ja ho veus, no acaba de funcionar. Te'l mires, què t'està semblant?
L'he vist poc, però em sembla que des de fa un cert temps el Barça té un problema de lideratge en la seva secció de bàsquet, un problema de lideratge més fora de la pista que en la mateixa pista, no? No se sap qui és el que mana i el que pren les decisions, i el cert és que cal aquesta figura hegemònica que porti el lideratge i les directrius de la secció de bàsquet, que crec que a dia avui no existeix dins de la secció.
Molt bé.
Escolta, mira, volia explicar una cosa que em va dir l'Aito.
Digues.
Que jo, més o menys la coneixia, però me la va detallar. Ell va fitxar pel Barça la temporada 85-86, no? Però uns anys abans, el 79, es va reunir amb Josep Mussoms i un directiu que es diu Albert Hernán, es van reunir en un restaurant que hi ha al carrer Diputació, que es diu Gorria, que és un dels millors restaurants de Barcelona, i allà va tractar del seu fitxatge pel Barça. Ell estava aleshores d'entrenador del Cotonificio, i ell va posar una condició, que volia cobrar una pesseta més que el jugador que més cobrés de la plantilla. I el senyor Mussoms va quedar tot sorprès i va dir: escolti'm, si nosaltres tenim com a jugador més ben pagat a Hansi Krankl, que cobra 55 milions, l'entrenador Lucien Miller només en cobra 18, per tant, això no és possible. I ahir tot, doncs, com que no es va complir aquesta premissa i es trobava molt a gust en el Cotonifici, doncs va decidir no acceptar la proposta del Barça.
Bé, doncs aquesta és la història de l'Aito, gran entrenador de la història del Barça de bàsquet. Escolta'm, has dit que has vist també en Koeman aquesta setmana. Com està el Ronald?
Bé, està content. Sí. Està amb moltes ganes d'aquesta eliminatòria contra Espanya a la Nations League, sí, de quarts de final, perquè ell entén que la selecció espanyola, que és la que millor juga al futbol, no és d'aquells equips, diguem-ne, escadossers, que se tanquen darrere, que són empalagosos i et posen moltes dificultats perquè tu puguis jugar a l'atac, no? Sinó que és un equip ofensiu que va a l'intercanvi de cops i creu que en aquest sentit doncs, a Holanda li va bé un equip d'aquest estil creatiu que no pas d'aquests ultradefensius.
Està preocupat amb el Frenkie de Jong?
Bueno, sí, està preocupat sobretot doncs, perquè que entén que hi ha una certa campanya mediàtica en contra de Frenkie de Jong.
Tu creus que hi ha una campanya, Lluís?
Bueno, jo crec que hi ha una certa predisposició per part d'alguns periodistes a fer-lo culpable de tots els mals del Barça, no?
Però no és el que era ara mateix Frenkie de Jong.
No, mira, avui mateix publico al Mundo Deportivo una contraportada on recordo aquell Ajax de la temporada 17-18, o 18-19, perdó, que va fer una autèntica exhibició d'equip que va eliminar el Real Madrid guanyant 1-4 al Bernabéu, que va estar un minut de classificar-se per la final contra el Liverpool, que s'havia de jugar a l'Estadi Metropolitano, i on les principals figures d'aquell equip, sigui Frenkie de Jong, sigui Matías de Ligt, sigui Van de Beek, el jugador del Girona, sigui Sigic, un extrem marroquí molt bo que van a parar a l'Ajax al Chelsea, i el mateix entrenador Ten Hag, que després va anar al Manchester United, cap d'ells, diguem-ne, va complir les expectatives que hi havia al voltant de les seves carreres futbolístiques quan se'ls van rifar als clubs més grans d'Europa.
Però tu el veus recuperable, Frenkie de Jong?
Jo el veig recuperable, sí. Sí, és una qüestió més de sensacions, de confiança, de sentir-se una altra vegada protagonista, i crec que, aviam, categoria la té i li sobra, no? Però cal que rebi un parell de patacades, com deia Bert Schuster, que el millor que et pot passar quan tornes d'una lesió és que et fotin una patacada, una entrada forta, que et posin a lloc una altra vegada i que doncs, sàpigues superar doncs la teva adaptació de tornar una altra vegada al futbol.
Molt bé, Canut, escolta, me'n vaig cap a dalt, cap a la redacció. Amb qui dines o sopes la pròxima setmana? Perquè cada setmana veus algun mite, tu.
No, tinc agendat cap compromís, però algun sorgirà sobre la marxa.
Molt bé, fantàstic. Ja m'ho explicaràs aquí a l'ESNAC,
De fet, dimarts tinc un dinar que fan les federacions catalanes esportives de l'UFEC, on se'n vol fer una distinció per la meva trajectòria esportiva, professional,
home,
per al periodisme.
Home. Tu, Canut, de celebració en celebració. Així m'agrada, clar que sí, a disfrutar-ho. Lluís, ens veiem la setmana que ve. Abraçada forta, i tu mateix, si vols provar les croquetes de Cardolla, et deixo aquí
pel
Paco.
De Cardolla em fotria mitja dotzena. Però
les tastes, i tu mateix, després em passes allò... em passes una mica l'opinió. El ràpor,
sí.
Exacte.
Mira, tinc unes galtes de porc fetes de fa 10 dies.
Hòstia, però això no ho diguis, Paco, que estan fetes de fa 10 dies.
És sincer com una mala cosa.
Mare meva, quin tio, tu.
Canut, que vagi molt bé.
Vinga, adéu-siau.
Adéu, Paco.
Adéu, records en Koeman. Barça!